Connectats amb Carme Reverte.
Al Connectats sabeu que ens encanta parlar amb esportistes que han assolit grans victòries o títols, però encara més si es tracta d'un retorn a l'activitat esportiva després d'una greu lesió. Aquest és el cas del pretenc Daniel Lorente, saltador d'alçada de l'Hospitalet d'Atletisme, que es va lesionar el passat mes d'abril competint i recentment ha tornat novament a les pistes. Avui, des dels estudis del Prat Ràdio, ens explicarà com ha viscut aquest procés de recuperació de 10 mesos i coneixerem la seva història sobre com va començar en el món de l'esport. Saludem primer el nostre company Jonathan Marín, del Prat Ràdio. Molt bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ja tenim amb nosaltres aquí als estudis del Prat Ràdio en Daniel Lorente perquè ens expliqui una mica com va viure tot aquest procés de recuperació i, com comentaves també, ara ens explicarà com va començar en el món de l'atletisme. Daniel Lorente, què tal? Bona tarda i benvingut al Connectats.
Què tal?
Com estàs? Què tal les sensacions després de tornar a l'activitat, a competir?
Estoy contento, pero con muchas ganas de más, porque sé que ha sido un proceso muy largo, muchos meses de trabajo, muchos meses de sacrificio, pero bueno, lo importante es que estoy volviendo poco a poco y que puedo volver a entrenar, que es en verdad lo que me gusta y lo que disfruto.
¿Cómo te vas a sentir en estas primeras pases a la tornada a la competitividad?
Calenté muy bien, calenté empezando muy bajito porque sabía que era la vuelta de una lesión, no quería tampoco hacer muchos saltos sin estar seguro. Entonces calenté bajito y me empecé a notar súper bien, mejor de lo que me esperaba, pero hubo un momento en la competición en la cual noté una cosa rara en el pie y siempre que vienes de una lesión la cabeza cuesta un poquito de conectar. Y noté unas pequeñas molestias y dije, en vez de arriesgar, pasar un poco de altura, así que dejé pasar un rato de la competición a ver si me voy encontrando mejor y volver a probar. Y en el metro 98 sí que es verdad que no me dolía el pie, pero mi cabeza no estaba del todo segura. Y no pude saltar el listón que en principio debería de saltarlo, pero bueno, poco a poco es un rodaje en el cual iré mejorando.
Sí, perquè l'alçada màxima en aquesta prova va ser 2.08, la teva marca, recordem, és de 2.10, per tant, són alçades que amb un Daniel Lorente en forma les haguessis fet, però bueno, suposo que aquesta participació està dins d'aquest procés de recuperació, no? En comentàvem ara fora de micros que això és una tornada, però que el cap està posat en competicions doncs que tindran lloc d'aquí a pròxims mesos.
Sí. A ver, era una competición en la cual yo no me la tomaba como competición, sino era como un entrenamiento más, es decir, ya que no había podido hacer muchos entrenamientos debido a la lesión, entonces yo me tomaba la competición como un entrenamiento, sobre todo un entrenamiento de calidad preparatorio a la temporada importante que para mí empieza en abril, que son las ligas nacionales, los campeonatos individuales. Entonces sí que es verdad que tengo una marca 2.10, y para mí lo importante, sobre todo en un saltador de altura, es ser regular. Es decir, no siempre hay que hacer marcas, sino siempre estar regular en alturas que consideras altas, como por ejemplo por encima de 2, para mí es lo importante.
Per qui no ho sàpiga, com et vas fer la lesió? Anem cap al mes d'abril, com va passar tot això?
Bueno, la lesión empezó en la primera jornada de la temporada de verano, que teníamos la Liga Nacional. Calentando sí que es verdad que un par de compañeros de la Comunidad Valenciana comentaron de que el suelo se movía un pelín, pero bueno, es lo típico que no le das importancia, es decir, yo había saltado ya muchas veces en esa pista y nunca había visto nada raro. Quizás calentando no salte a la misma intensidad que compitiendo, y a la hora de competir sí que es verdad que le di más intensidad, y a la hora de saltar yo no noté que el pie se me fuera, pero es decir, noté un crujido muy fuerte y me fui directo a la colchoneta y empecé a sentir mucha presión en el pie y mucho dolor. Entonces yo ya sabía que algo me había pasado y que de verdad había sido una lesión fuerte.
En aquell moment pensaves que estaries tant de temps fora, perquè comentaves que no havia, és la teva lesió més llarga la que has tingut.
Sí, yo sabía que había sido una lesión fuerte, sabía que había sido algo de verdad que iba a estar mucho tiempo parado por el tema del dolor y de ser una cosa que nunca había sentido. No me imaginaba al principio que iba a ser tanto tiempo hasta que realmente me hice las pruebas y en la resonancia salieron, bueno, que me había roto los ligamentos, me había fracturado el hueso, que tenía varios edemas óseos. Y cuando fui con los fisios realmente me dijeron, tómate calma, que esto va para largo. Y entonces pues yo ya me hice la idea.
I en aquell moment amb qui volies parlar o si volies parlar del tema, el teu germà hem de dir que doncs, també comparteix la teva passió per l'atletisme, no sé si amb ell, que potser és la persona amb qui et pots sentir més a prop o pot entendre't, els pares, mares, amics, no sé.
Bueno, en ese momento fue un momento difícil en el cual nunca me había imaginado que iba a estar tanto tiempo. No sabía si volvería a saltar, si volvería a saltar con las mismas ganas. A apoyarme, sí que me apoyé sobre todo en mis amigos, en mi familia, en mi club, porque por suerte he tenido siempre muy buenos amigos y muy buenos compañeros de club, que los compañeros de club los considero a la mayoría prácticamente amigos. Entonces, por suerte, siempre he estado rodeado de gente que me ha apoyado en todo momento. E incluso compañeros de otros clubes, que siempre se dice, pero realmente te das cuenta que son compañeros, aunque seamos rivales, cuando se esfuerzan en preocuparse por una persona que tiene una lesión, que es lo bonito de este deporte.
Uh-huh. En aquest procés, quin ha estat el moment més dur, més difícil que has viscut?
El momento más difícil en el cual empecé la rehabilitación, en el cual me quitaron la bota, me quitaron las muletas y me hacían de mover los pies. Mi pie no reaccionaba, es decir, no tenía nada de fuerza. Mi pie parecía que estaba muerto y en ese momento era bastante angustioso.
I en aquest procés de recuperació, quantes vegades has pensat en el moment de la lesió?
Si te soy sincero, creo que durante todo el verano, si no era cada día, era casi cada dos días, veía el vídeo. No sé, era como una terapia de choque. No, era recordar el momento y para volver más fuerte, ver buenos momentos, que han habido muy buenos momentos, mejores que malos, por suerte. Pero era revivir buenos momentos y los malos para saber que quería volver.
I el moment més feliç o més dolç d'aquesta recuperació en el que tu dius, mira, és tot dolent, però aquesta és una part bona.
La parte buena, el primer día que salté. Es decir, el primer día que salté iba con mucho miedo, pero quería saltar. Entonces hice un entrenamiento solo, es decir, en el que no había nadie. Quería estar yo solo, quería tener cero presión, cero expectativas de nadie. Entonces salté y salí súper feliz del entrenamiento porque dije, ostras, he podido saltar. No me ha dolido como pensaba que me iba a doler, así que ahora ya, pues a seguir entrenando, a seguir de la mano de los fisios para volver. Es decir, yo después del primer entrenamiento tenía claro que iba a volver a competir. No sé si al mismo nivel, eso nunca se sabe, pero sabía que iba a volver a competir.
La part física és important, però també comentaves la part mental. També és una part crucial en aquest procés sí. De recuperació. Com l'has treballat durant aquest temps?
Pues es lo que te digo, gracias a los fisios. Es decir, que me recomendaron unos fisios que se llaman Pedro, que están en el Serraima, con sus compañeros Marc, Alich y Gonzalo. Son unos fisios en el cual te hacen que las sesiones de rehabilitación se hagan a menos. Son muy buenas personas, siempre te buscan la parte positiva, siempre te hacen reír, nunca... Aunque sea una lesión grave, nunca te lo llevan a la parte de dar pena. Siempre buscan la motivación y saber que vas a volver, al optimista. Yo era el primero que no sabía si iba a volver. Le dije ya de primeras a Pedro. Yo, Pedro, no voy a hacer temporada de invierno, me voy a centrar en verano. Y me dijo, ¿pero por qué no vas a hacer temporada de invierno? Quedan 5 meses. Dice, no te adelantes a los acontecimientos. Cuando sea la situación, si yo te digo de competir, intentemos competir. Dice, si yo te lo digo es porque realmente creo que te va a servir para volver más fuerte, sí que intentémoslo.
Em comentaves, no, també, que en aquest procés de recuperació hi ha moltes vegades que tu t'aturaves, no? Que no feies... No aplicaves la tècnica que havies d'aplicar correctament per por a una lesió, a no trepitjar bé.
Bueno, es decir, no te das cuenta, pero tu cabeza genera miedo. Es decir, yo en mi cabeza quería saltar a tope, pero a la hora de verme los vídeos yo me daba cuenta de que no saltaba al 100% como saltaba antes de la lesión, sino por un miedo... Una falta de confianza, de seguridad, pues frenaba un poquito el salto, que eso es lo que hacía que tampoco saltara mucho mejor. Entonces, pero bueno, yo creo que eso con entrenamientos y confianza iré ganándola y lo volveré a hacer genial otra vez, seguro.
I ara quin és el full de ruta? O sigui, quina és la teva rutina ara per preparar-te per aquestes lligues que comentaves?
Pues mira, las ligas empezarán en abril, pues mi rutina es igual, entrenar lunes, miércoles, viernes en pistas con mis compañeros, con mi club... Martes, jueves seguiré yendo a las sesiones de rehabilitación, porque si algo tengo claro es que tengo que seguir con la rehabilitación, por mucho de saltar no tengo que dejarlo. Aunque no esté lesionado, siempre los fisios van bien a ayudarte a mejorar en las cosas que tienes más débiles o puntos débiles. Y eso, y seguir entrenando confiando en los entrenadores y en la planificación. Mi mente es llegar a las jornadas nacionales, es decir, yo sé que es difícil ser titular... Pero yo compito por un equipo apuesta por mí, de hecho actualmente soy el director técnico de este equipo, entonces yo como director técnico quiero que salten los mejores y yo quiero ser el mejor para dar los máximos puntos a mi club.
Daniel, ¿cómo comences en la modalidad de salto alzada?
Empecé quizás con 12 años, que venía a un campeonato de clubes cuando yo actualmente estaba en el Prateng de aquella época, y la entrenadora pues busca lo mejor para cada prueba y ella decide que yo en la prueba de salto de altura era el que mejor lo podía hacer. Y desde ese día competí en Sabadell de pequeño, me acuerdo que salté 1'40 y salí súper contento y desde ese día yo sabía que la prueba de salto de altura, se me diera mejor o se me diera peor, sabía que era la que me gustaba y la que quería hacer.
I el teu germà va també, perquè el teu germà en el, fa salt, bueno, cursa de tanques, no?
Sí.
El teu germà va tocar també aquesta modalitat d'atletisme, o tu vas tocar la seva abans de fer salt d'alçada?
Yo creo que por suerte o por desgracia nunca hemos compartido la misma prueba, porque cada uno siempre tiene unos gustos distintos, cada uno siempre se ha dado una prueba mejor que al otro. No sé si ha sido por tema rivalidad, porque siempre hemos sido unos hermanos que se han querido mucho, que se han animado mucho, que han sido súper competitivos y nunca hemos compartido prueba. Pero yo creo que si hubiéramos compartido prueba, como buenos hermanos se hubieran picado para mejorar ambos, en el, ambos al máximo y ser los mejores ambos.
I com has compartit també aquesta passió? Perquè també el teu germà sou, a banda de vosaltres dos, també teniu un germà més gran. Com és compartir aquesta passió dins de la família per l'atletisme?
Bueno, nosotros siempre de chiquititos veíamos a nuestro hermano entrenar y nuestra madre, a la que ya pudimos empezar, bueno, y mi padre, a la que pudimos empezar a entrenar, nos apuntaron. Es decir, íbamos los tres a entrenar, iba nuestro hermano mayor David a competir y nos llevaba a nosotros a las competiciones y realmente nos gustaba lo que veíamos y queríamos seguir entrenando, queríamos seguir mejorando hasta el día de ahora. Es decir, que David, por temas laborales, familia, no puede seguir compitiendo, pero sí entrenando, que sigue entrenando, y Javier y yo seguimos ahora mismo entrenando y compitiendo.
Una trajectòria esportiva que la comenceu al Pratenc, aquí al Prat. ¿A quant de temps esteu aquí al Pratenc?
Mira, pues en el Pratenc estuvimos...
Des dels 4, ¿no?
Empezamos con los 4 años y estuvimos cerca de 11-12 años, en el cual luego Javier y yo teníamos unas aspiraciones distintas que no podíamos conseguir en el Pratenc. Siempre nos han querido mucho, siempre hemos estado súper agradecidos del club, pero por tema motivación deportiva vimos la oportunidad de que unos clubes interesaron en nosotros. Y como buenos hermanos y buenos competidores, ambos decidimos irnos juntos al Hospitalet, que desde el primer día nos han tratado genial, mostraron mucho interés y a día de hoy nos siguen tratando genial.
I en aquesta etapa formativa, alguna persona que t'hagi marcat, algun entrenador, algun company, pel que fa al teu rendiment esportiu?
Sí, sí, sí. Para mí siempre ha sido un referente el entrenador que al principio me enseñó qué era lo que era saltar de verdad a altura. Yo lo tenía como un referente y lo tengo, es Lemen. Es un saltador que saltó, llegó a saltar 2.20. Vino cuando yo tendría 11 años al Pratenc y desde el primer día conecté súper bien con él. Le debo todo a él en el salto de altura. Pasé de saltar 1.50 con él a saltar mis dos primeros metros con él. Es decir, para un saltador de altura batir la barrera de los 2 metros es súper importante y la salté con él. Con él salté 2.01 en una liga nacional, de hecho, en Cornellà.
Perquè quina és la tècnica per fer-ho bé? Perquè jo, per exemple, he de dir, a l'escola jo he fet salt d'alçada. Sempre és una cosa que a mi sempre m'ha costat una mica, no? Això d'haver de saltar d'esquena, no? Perquè la inèrcia és saltar de cara, no? Llavors, quin és el consell o la clau per fer-ho bé?
El consejo, sobretot a l'hora de saltar, saltar con confianza, saltar hacia arriba, como si quisieras hacer un mate de básquet, y luego poco a poco ya te irás girando de espaldas, pero bueno... Todo es complicado, todo es mucho entrenamiento y todo es técnica. Es decir, cuanto más entrenes, más fácil será y más fácil te acostumbrarás y saldrá todo por inercia.
Porque la clave es la rapichada, la que te impulsa cap a dalt, sí. Es aixecar las camas.
Saltas con una pierna siempre, intentas levantar la contraria a 90 grados el máximo tiempo posible para coger más altura y luego ya franquear el listón como mejor puedas.
Uh-huh. ¿El teu punt fort, quin dirías que es?
Mi punto fuerte... Por lo que yo veo en vídeos y por lo que me suele comentar la gente, es el tema del franqueo, porque soy bastante elástico en tema de espaldas. Entonces, lo que sí que más me cuesta es el tema de la verticalidad, pero como soy bastante elástico en el listón, suelo franquearlo.
Mm-hmm. Doncs, Daniel, recorda'ns les teves properes cites, aquestes lligues al mes d'abril. Ara toca preparació total i absoluta. I, no, si no m'equivoco, no m'has comentat, no? Si hi havia alguna propera cita que tenies pensat de participar, que podem tenir nosaltres controlats per veure què tal.
Pues mira, justamente este fin de semana saltaré en Portugal, igual, una competició
preparatoria. Marxes cap a Portugal el divendres?
Sí, marxo a Portugal de viernes a domingo. Saltaré domingo por la tarde con una compañera de club, vamos los dos allí a Pombal. Más que nada es esto, tema preparatorio, volver de la lesión...
Y en la recuperación.
Sí, buscar sensaciones, porque claro, ahora aquí en Cataluña justamente ya se han acabado las competiciones, entonces pues buscar competiciones aquí que podamos saltar. Y tanto Elena como yo iremos a Pombal a saltar y sobre todo enfocados en la temporada de verano, que como bien has comentado empiezan en abril, que tenemos la división de honor, que es el objetivo de la temporada a nivel de club.
Y allá el Daniel al 100%.
Y el Daniel tiene que estar al 100% para llegar a su club, para volver a sentirse deportivamente competitivo y volver a ser el mejor que era.
Tornarem a veure, no? Llavors el Daniel davant
segur
de la lesió.
Que sí. Segur,
segur que sí. Doncs Daniel, moltes gràcies per venir al Prat Esports. T'anirem seguint, anirem veient una mica com van aquestes proves de preparació i sobretot a l'abril, amb un ull posat en el que facis, tu i el teu germà, que no hem parlat també del Javi, però que el Javi va en aquesta prova cada quart també. No, com el vas veure?
Javier, cierto es que está entrenando muy fuerte, no es su prueba porque la temporada de mi hermano es temporada en verano, porque Javier es un atleta de cuatro vallas, que de hecho el año pasado hizo tercero de España, campeón de Cataluña y se colocó con la segunda mejor marca catalana de la historia. Entonces la temporada de invierno para él es súper preparatoria, súper enfocada para coger ritmos de cara a la temporada de verano, y aún así consiguió hacer una marca que está bastante bien, y este fin de semana se irá a competir a Salamanca en busca de la mínima de España. Y lo mismo, es preparatorio de cara a la temporada de verano, que es donde tienen las expectativas muy, muy, muy altas.
Doncs estarem pendent del que feu els germans Lorente. Moltes gràcies, Dani, que vagi molt bé. Enhorabona per aquesta tornada a la competició i res, t'esperem per celebrar èxits esportius i ja no tornades.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Arran de l'explosió de la nau Starship de SpaceX el 16 de gener en el seu setè enlairament, l'astrofísic i divulgador científic santcugatenc Joan Anton Català ha explicat que l'empresa d'Elon Musk segueix un model de prova i error on els prototips de les naus exploten sovint sense que això es consideri un fracàs. Ho explica en aquesta entrevista amb la companya Alba Triador.
Joan Anton, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Molta teca per endavant, perquè sí, l'actualitat relacionada amb l'univers no s'atura, i més en aquests moments en un dels agents més importants de l'àmbit, ha fet encara un pas més enllà i el tenim més d'actualitat, diríem, que mai.
És preocupant, Alba, això.
És molt preocupant. Bé, ho abordarem a poc a poc. Si et sembla, comencem per aquest setè vol molt de prova bé de la Starship, una nau de SpaceX que es va enlairar el passat 16 de gener, després d'algunes posposicions d'aquest llançament, i que ha ocupat, de fet, moltes portades perquè va explotar pocs minuts després del seu enlairament. Ens pots explicar exactament què és el que ha passat?
Molt bé. Starship és la nau, que després en parlem amb el projecte Artemis de retorn de la Lluna, que ens ha de tornar a la Lluna, als humans, i que després Elon Musk vol que sigui la tecnologia que ens porti a Mart. És una nau molt moderna, no té res a veure amb les naus actuals, i té com dues parts. Hi ha un coet, que és el més potent que en aquest moment hi ha al món, i la Starship en realitat és la part de dalt del coet, la segona fase, per entendre'ns, que és molt grossa i que és la que portaria tripulació en un futur. La manera de treballar que té SpaceX i que ens ha educat que això sigui així és que els seus prototips exploten o fallen. Però això no és un problema. Això, quan ells van començar...
És això de prova-error, no?
Sí, han revolucionat l'indústria aeroespacial. A la indústria aeroespacial, el que es pensava, el que era típic, és que un dissenyador, diríem un enginyer, feia un prototip a la taula de disseny, s'estava anys fent aquest prototip, i s'esperava del prototip que funcionés a la primera o a la segona. SpaceX ha canviat les normes.
Perquè tot això és molt car.
És molt car i és molt lent. Però SpaceX ha canviat les normes. Ha dit, nosaltres anem molt de pressa. Farem un prototip. Que el prototip explota, cap problema. El farcirem de sensors i aprendrem per iterar. I farem la segona iteració. I després la tercera, i després la quarta. I després, finalment, ho aconseguirem. I han canviat les normes del joc. S'han convertit en la companyia especial número 1 del món, 1 del món sense rival, i han anat molt de pressa. I han fet unes innovacions tremendes, tremendes. SpaceX va provar el setè vol de l'Starship, d'aquesta nau. Als anteriors ja hi havia hagut problemes, en aquest també n'hi ha hagut, però a cada prova superen reptes diferents, no reptes nous, van com més lluny. Amb el
gràcies a aquests sensors.
Correcte, i el que aprenen a cada iteració. En aquest cas, la nau s'ha desintegrat, tot s'ha enlairat molt bé, el coet i la nau s'han enlairat molt bé, però la nau s'ha desintegrat a l'atmosfera, segurament per uns temes de temperatura en els motors que estan acabant d'investigar. És el setè, després faran el vuitè, després faran el novè i acabaran aconseguint-ho. Cal dir que el coet principal el van fer aterrar en vertical.
Perfectament, perfectament, no? Més a més.
Que és una cosa que estem acostumats amb el coet Falcon 9, que és el seu típic, però és que aquí la innovació ha estat tremenda, perquè aquí ja no només aterra en vertical, és que aquí aterra, cau... Les imatges són increïbles, és que paga la pena veure-la salvar. El coet cau en caiguda lliure, descontrolat, una velocitat tremenda, i de sobte els seus motors s'engeguen, es posa en vertical, comença a frenar i cau a una torre que el captura en dos braços mecànics. Clac, clac, com si fossin dues pinces, pom, i queda suspès sense tocar el terra perfectament. Les imatges són increïbles, el primer cop. El segon cop que aconsegueixen aquesta captura del coet de la fase principal perquè pugui ser reutilitzat.
Per tant, el que molta gent podria pensar que ha sigut un fracàs per aquesta explosió, no ho és,
no.
Sinó que és un pas endavant en aquesta manera de funcionar que SpaceX ens té acostumats a fer.
Exacte, i SpaceX, a més, ha fet una cosa molt interessant des del punt de vista del business, del negoci. Ens ha educat. Ha educat el públic.
Ha canviat el paradigma,
sí,
no? Una mica?
I dient, escolteu, el que per altres és fracàs, per mi no ho és. És, la meva és el meu ADN. El meu ADN és que no passa res, exploten les meves naus, però, escolta'm, quan les tinguem preparades no n'explotarà ni una. I funcionarem de manera perfecta, que és el que fan. Per tant, ens han acostumat. Jo recordo quan vèiem les primeres imatges de naus SpaceX explotar, que ens posaven les mans al cap. Oh, mira, una nau... I ara és com hem normalitzat la situació. Mira, els he explotat una nau, però és un prototip, no és la nau definitiva, saps?
En tot cas, en la part del coet sí que hi ha una part de reutilització de tota aquesta tecnologia, que també és important pel que fa a... no em sortirà la paraula, a la sostenibilitat exacta d'aquests projectes. Sí. Si bé una part queda en no res, l'altra part es pot reutilitzar.
Sí, això és molt important. És reutilització i, per tant, també abaratiment molt important dels preus d'enlairament de satèl·lits. Per exemple, els preus de satèl·lits, enlairar un satèl·lit, el preu està caient de manera tremenda. D'aquí a uns anys, enlairar un nanosatèl·lit, com una capseta de sabates, molt, molt petit, ens el podrem pagar qualsevol de nosaltres. No, t'ho dic de debò, centenars d'euros només.
Faltarà que fem allò de les lleis de l'espai abans de que tothom pugui enviar les seves coses.
Exacte. Diríem, serà més car operar el satèl·lit que llançar-lo. Vol dir que no té cap sentit que tu enlairis un satèl·lit si després no hi vols proveir serveis. No tens gent amb nòmina o és igual, o sigui, que facin alguna coseta amb aquest satèl·lit. Però la ferralla, posar-lo dins un coet i enlairar-lo i posar-lo en òrbita...
Estarà gairebé l'abans de totes les butxaques.
200-300 euros.
Eh? Home, sí, no? Bueno, ens ho podríem permetre si féssim un pensament.
Podríem tenir el nostre satèl·lit allà dalt, sí.
Faltaria tenir algun projecte perquè allò funcionés. Si et sembla, parlem de la missió Artemis 3, que és aquesta que ens deies que pretén tornar l'home a la Lluna. Ho vol fer també amb aquest coet d'Elon Musk, ens ho deies. Tenim dates? En quin punt està tot plegat?
Bé, tenim un problema que s'anomena diners. Ens gastem una pasta increïble a matar-nos i a rearmar-nos, com si no estéssim prou armats encara, i en canvi per projectes d'aquestos que són bastant importants des del punt de vista de que fa avançar la tecnologia i després tot això acaba revertint.
En fi, no?
Doncs anem molt lents. La NASA ha anunciat un endarreriment en el projecte Artemis 3, que és el retorn humà a la Lluna, com deies. L'estem situant en aquest moment a l'any 2027. Hem passat de 2026 a 2027. Era un endarreriment que esperàvem tots. Jo, de fet, feia molt de temps que ho deia, i ara, fixa-t'hi que diré que...
Només hem esperat que es faci oficial, no?
Correcte, i ara, fixa-t'hi que diré que estic segur que hi haurà més endarreriments i que ens anirem al 2028. Estic pràcticament segur d'això. Tant de bo m'equivoqui, I és una qüestió de diners. Bàsicament és una qüestió de diners. El projecte implica la utilització de naus de la NASA, coets de la NASA, i coets d'Elon Musk, de SpaceX, alhora. És a dir, una combinació de naus. És una coreografia molt, molt, molt complexa. Comença a haver-hi algunes veus que és tan complexa aquesta coreografia que potser, i amb la posició dominant que té ara Elon Musk, ara en parlarem, no ho descartaria, el projecte es desenvolupés només en naus de SpaceX. Ja et dic, inicialment és naus de la NASA i naus de SpaceX. D'alguna manera, els astronautes s'enlairarien amb una nau de la NASA, des de la Terra, se n'anirien a l'òrbita de la Lluna, allà els esperaria una nau de SpaceX, transbordarien a la nau de SpaceX i seria aquesta l'ascensor que aterraria a la Lluna i després tornaria a pujar. Comença a haver-hi veus que potser s'acabarà prescindint de la nau de la NASA i es farà tot amb naus de SpaceX. Però això ja ho veurem.
Ho veurem, també ho veurem perquè Elon Musk té lloc de pes al govern dels Estats Units amb la nova administració de Trump. En parlem després també si tenim temps. Quins són els objectius principals de tornar a portar l'home a la Lluna? Fa dècades, mig segle, més de mig segle, de fet, que no s'hi posa un peu. Què es pretén descobrir? No, conèixer.
No és tant descobrir, és com... De fet, el nostre destí, el que desitjat és Mart. Uh-huh. N'hem parlat algun cop, no? Mart és la següent frontera, és el repte que té la humanitat. Una altra cosa, Alba, és l'ètica, amb què ho volem fer. Això també n'hem parlat i avui no hi entrem, perquè si no ja ens embolicaríem. Però la qüestió és que abans d'anar a Mart hem de tornar a fer el saltet, no? I anar a la
Lluna. S'ha de fer la mitja marató abans de fer la marató,
això
no?
Això mateix. Hem de provar aquestes naus. Hem de provar la nova tecnologia. Pensem que fa més de mig segle, com deies, quan anàvem a la Lluna i anàvem de qualsevol manera. Et poses les mans al cap quan veus en quina tecnologia anaven i així es moria gent. Tres tripulants de l'Apollo 1 morts, el tripulant del Soyuz 1 mort, tres tripulants del Soyuz 11 morts, tres tripulants de l'Apollo 13 quasi morts i rescatats allò pels pèls.
Quin
no?
extremis.
Dius, així no s'hi pot retornar i a més quan no cal perquè tenim robots i tenim naus que ja tenim a la Lluna. Per què hem de retornar d'aquesta manera els humans? No té cap mena de sentit. Hem de retornar amb noves naus, naus que siguin segures, més sostenibles, amb un retorn sostingut en el temps. Sostingut vol dir que no serà anar-hi i ara esperar 50 anys més, ja serà anar-hi d'una manera més freqüent. Volem posar bases, també. A nivell científic, es poden fer moltes coses a l'espai per fer avançar branques de la ciència, com la física de materials, la bioquímica, la indústria farmacèutica, en fi, hi ha moltes coses que es poden beneficiar de posar bases a l'espai o a la Lluna. Però ja et dic, és com, al final veiem Mart, allà al fons, no? Com un puntet vermell molt bonic, i diem, home, és un salt important, potser que hauríem de practicar abans aquestes naus.
Per anar a Mart, de fet, em sembla que ens ho has explicat alguna vegada també, també hi hauria la possibilitat d'utilitzar la Lluna com a font principal i des d'allà anar a Mart, per una qüestió de gravetat, no?
Correcte,
que ens facilitaria aquest desplaçament.
Podria ser. Jo aquí també tinc els meus dubtes de que finalment es faci així, vés a saber, perquè som a una dècada o dècada i mitja de que això passi, no? Jo tinc els meus dubtes perquè la Lluna, tot i que té una sisena part de la gravetat de la Terra, i des d'aquest punt de vista seria molt favorable en l'airar i coets, perquè amb una energia igual pots enlairar sis cops més de pes, no és un lloc molt agradable des del punt de vista de poder-hi posar bases que, o poder-hi muntar coses. No? És més agradable Mart, de fet. Mart té la tercera part de gravetat, però té unes condicions de planeta que el fan com més propens a que puguem posar bases en allà i que Mart s'acabi convertint realment en el punt des del qual continuem explorant el sistema solar. Té molt més sentit fer-ho Mart que no la Lluna. De totes maneres, encara no hi ha plans de com es farà aquesta anada a Mart.
Ens has parlat d'aquest endarreriment de la missió Artemis 3, de moment a 2027, tu dius que potser fins i tot a 2028. Quins són els reptes? Són només econòmics o també n'hi ha tècnics i logístics?
N'hi ha tècnics i logístics, econòmics, evidentment, n'hi ha tècnics i logístics, com dèiem, necessitem noves naus, molt més segures, més resilients, ja no volem transportar tres astronautes, en volem portar tripulacions nombroses, no sé, a partir de 4-5 persones, i a Mart ja estem parlant amb 9-10 persones, però a més hi ha un punt que és la rivalitat amb Xina. És a dir, la Xina ha dit que també vol portar els seus astronautes a la Lluna i ells estan posant l'any 2030 o 2031. Per tant, no hi ha molt marge.
No hi ha marge.
Fixa-t'hi, no n'hi ha gaire, perquè si continuen els endarreriments als Estats Units, la Xina pot donar una sorpresa, perquè han anunciat 2030 o 2031, però igual donen la sorpresa del 2029. Vull dir, que va d'uns pocs anys. I això, que en un context normal no tindria cap mena de transcendència, bueno, han estat els primers, doncs enhorabona, no? Però en un context de rivalitat, això els Estats Units no s'ho poden permetre.
Gairebé ens traslladem als anys 60 amb la rivalitat dels Estats Units i la URSS, en aquest sentit.
I per tant aquí tenim un altre factor de pressió que farà que tot això s'emboliqui encara més.
Tècnicament parlant, l'Starship és la millor opció que tenim per anar a la Lluna i a Mart, ara per ara?
És l'única. En aquest moment és la millor perquè és l'única. No en tenim una altra.
I no s'espera arribar tampoc a curt termini, no?
Bé, aquí ja ho veurem, perquè després tenim altres grans companyies aeroespacials, grans però que estan a molta distància de SpaceX, però que podria haver-hi un canvi. Tenim Jeff Bezos, propietari d'Amazon, propietari de Blue Origin, rival, companyia aeroespacial rival de SpaceX, que comença a posicionar-se. Encara estan a les beceroles si ho compares amb SpaceX, però en uns anys això pot donar una revifada al projecte de Blue Origin, tot i que t'haig de dir també que amb la posició tan dominant que té Elon Musk dins del govern nord-americà en aquest moment, jo m'imagino que la posició de SpaceX de dominança continuarà durant molt de temps i s'enfortirà encara més. Però podria haver-hi altres opcions en el futur, sí.
Mira, aprofitant que ara treus el tema de l'Elon Musk i la seva posició al govern dels Estats Units, creus que per als seus interessos particulars i empresarials es poden impulsar encara més polítiques espacials als Estats Units?
S'impulsaran, sí. El que passa que aquí, quan deies que és preocupant a l'inici de la secció, és perquè hi ha tot el tema aquest de l'ètica, que és una visió molt nacionalista que Trump i Elon Musk comparteix. Recordem que Elon Musk està en un dels grans suports que ha tingut Trump durant la campanya presidencial. Ha manipulat absolutament la xarxa X, que és de la seva propietat, per donar-li un suport, com et dic, incondicional a Donald Trump. Doncs,
i a milions d'euros a la seva campanya.
Exacte, també, per dir-ho tot, no? Doncs hi ha una visió molt nacionalista. Ells no parlen del retorn humà a la Lluna, parlen del retorn dels Estats Units a la Lluna.
Una visió colonialista,
podríem dir, no? I molt materialista, molt capitalista d'explotació dels recursos. De la mateixa manera que Trump, de les primeres coses que ha fet és abandonar els acords de París del 2015 o abandona l'Organització Nacional de la Salut Mundial de l'OMS, de Salut, doncs el mateix, no? És a dir, l'espai és del primer qui arribi, i el primer que arribi serem nosaltres, i nosaltres farem allà el que voldrem i escriurem la nostra llei com la van escriure quan, diríem, exploraven l'oest dels Estats Units, no? Els colons de fa un segle o de fa dos segles, doncs el mateix a l'espai. Clar, jo aquesta visió no la comparteixo, penso que és errònia, penso que no estem respectant un esperit antic que hi havia de que l'espai ha de ser patrimoni de tots, no només dels rics o del primer món o dels primers que hi arribin, i això és una cosa que és preocupant. Té la part positiva que continuarà l'impuls a l'exploració espacial, perquè Elon Musk l'està impulsant, tot sigui dit, i aquí hi ha les innovacions que parlàvem, que són molt importants, però per l'altra banda, la utilització que se li vol donar a tot això, jo penso que no és la correcta.
Mira, aprofito que et tinc aquí, Joan Anton, perquè aquests últims dies hem vist als mitjans de comunicació un fenomen que a tots ens ha obert els ulls, però que em vas dir que no s'estava explicant del tot bé. Què és aquesta? Ja ho diré jo perquè no ho hagis de dir tu. Als titulars veiem l'alineació de 6 planetes que es podran veure des de la Terra. També s'explica que és un fenomen rar o que passa poc sovint, però quan jo et vaig preguntar per aquest tema em vas dir alerta, perquè estan corrent moltes notícies falses i algunes d'inacurades i no podem parlar d'alineació. Per aquells oients que ho hagin llegit, que ho hagin sentit, ens en pots fer 5 cèntims i dir-nos exactament què és el que està passant?
Sí, sí, tant. No és cap alineació, tot i això és un espectacle. Paga la pena. Llàstima que s'estigui explicant de la manera que s'està explicant en alguns llocs, perquè és molt bonic el fenomen. El fenomen és que ja fa setmanes, i continuarà durant setmanes més, l'espectacle al cel que podem veure els principals planetes del sistema solar a simple vista i pràcticament des de qualsevol lloc, fins i tot des dels nuclis urbans, pràcticament. En aquest moment, si en un arc, no una línia, un arc en el cel...
Per això no alineació.
No és cap alineació. A més, és que alineació, el va alineació, vol dir que els planetes s'han posat en línia.
No els volien, potser, no?
Correcte. I això és un fenomen que, si algun cop ha passat, això sí que és extraordinari. No és cap alineació, no és cap alineació. Només que per perspectiva de visió des de la Terra els veiem tots durant la mateixa part de la nit, però en posicions diferents del cel. Val? Llavors, si ens posicionem mirant al sud, des d'oest a est, en aquest moment tenim Saturn, Venus, Júpiter i Mart. Venus i Júpiter brillant moltíssim, no tenen cap mena de confusió, a primera hora de la nit, un cop el sol.
I els podem veure a ull nu.
A ull nu. Saturn és el primer, després ve Venus brillant moltíssim, després ve Júpiter brillant moltíssim i molt àlia amb el cel, i més cap a l'est, Mart, molt bonic, de color vermell. Això és el que en aquest moment estem veient. Això encara es farà més bonic durant d'aquí uns dies, a començaments de febrer, perquè la Lluna creixent es posarà entremig. I dia que passi anirà visitant un a un tots aquests planetes. El dia 1 de febrer se situarà al costat de Venus, serà un espectacle tremendo. Tindrem Saturn, Venus amb la Lluna creixent finíssima.
Més és un bon punt de referència,
absolutament, per situar aquest arc en el cel, no? I dia que passi, la Lluna es anirà movent i el dia 6, per exemple, de febrer, visitarà Júpiter, s'haurà mogut ja cap a Júpiter. I llavors l'altra cosa és que el dia 25, 26, 27 de febrer s'hi sumarà Mercuri, que és el que queda.
El cinquè.
Correcte, perquè des de la Terra, a simple vista, només es poden veure 5 planetes. Hi ha notícies que diuen... Podrem veure 6? No, mentira. Urà no es pot veure a simple vista. Per tant, diríem, al públic li és igual que Urà estigui allà, perquè és impossible
veure.
No el veuran. No el veu ningú. No es pot a ull nu, es necessiten prismàtics com a mínim. De manera que tindrem Saturn, Mercuri, Venus, Júpiter i Mart. Durant uns dies, perquè Saturn ja s'anirà amagant molt de pressa per l'horitzó, però això, dies 24, 25, 26...
Molt atents
febrer,
a finals de
molt
mes.
Molt atents
doncs.
A final de mes, perquè es podrien arribar a veure amb dificultat. Necessitem un horitzó oest molt pla, lliure d'obstacles, perquè
sense
com ha dit
núvols.
Saturn... Correcte, això, fonamental. Perquè
també,
Saturn...
almenys és l'hivern... Abans, almenys sovint tenim aquest cel
són cels
serens.
Molt bonics, sí, són cels molt transparents. Molts cops els cels transparents de l'hivern superen en qualitat els de l'estiu, sí.
Doncs aclarit aquest concepte, ja només una última cosa. Això és molt extraordinari, poc extraordinari, és freqüent i no hi estem al cas?
Mira, el darrer cop que va passar va ser, si no recordo, 2022... Per tant, no és tan
important. Tindrem una altra oportunitat,
sí,
si tot va bé, de veure en un futur, però aprofitem-la.
Tot això, exacte, tot això anava a dir, s'ha d'aprofitar perquè és un espai que queda molt bonic al cel i és una ocasió molt fàcil perquè estan situats a la primera part de la nit. D'altres vegades ens
no
ha passat de matinada.
No cal aixecar-se a la matinada.
Exacte, i ara és a la que s'amagui el sol, ja podem aixecar la vista i mirar al cel.
Doncs ja ho sabeu, ja podeu estar atents a aquest cel des d'ara fins a finals de febrer, quan podrem veure aquests
exacte.
Cinc planetes a ull nu des de principi de la nit, a més amb aquest espectacle de la Lluna que els anirà acompanyant. Joan Anton Català, moltes
gràcies
per acompanyar-nos i aclarir-nos tot això.
Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Tarda, connectats. Que em podríeu posar la cançó de Havia de passar de la Fumiga? Moltes gràcies.
Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, espremen-nos d'amagades.
T'he trobat en altres cossos, altres llits, en altres mossos.
És todo lo que he sido, por ti me he convertido.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui dona el tret de sortida del Festival Barcelona Negra, que es prolongarà fins diumenge amb diferents activitats. Al Connectats repassem alguns dels autors i títols que tindran protagonisme en aquesta 20a edició. Això és el que ens ha explicat la llibretera de Paideia, Laura Moré.
Tenies ganes ja que arribés aquest Barcelona Negra? Tu ets una de les adeptes, t'hi sumes?
Soc adepta al gènere, i per tant, doncs, totes les propostes que es puguin fer al voltant de la literatura són benvingudes. I... però realment el festival no l'he trepitjat encara.
Porta 20 anys. 20 aquesta, anys. Aquesta serà la 20a edició?
Exacte. Sí,
per
sí.
Tant, té una trajectòria ja consistent, no?
Sí, jo crec que en els darrers anys ha agafat més nom, també perquè bueno, doncs és un gènere, la novel·la negra, que ha anat agafant adeptes. Jo crec que ara doncs, està una mica més en boga, diguéssim, la novel·la negra. Almenys nosaltres a la llibreria podem dir doncs, que té un pes molt, molt, molt important.
Doncs per ocupar tota una setmana parlant de novel·la negra s'ha de generar allò molt contingut.
Sí.
Hi ha moltes activitats.
Sí, sí,
que,
sí.
Què hi trobarem?
A veure, hi trobareu taules rodones, trobareu, evidentment, presentacions, fan també activitats relacionades amb el cinema, fan podcast, fan concursos, i lo interessant també és que podem tenir el plaer d'anar a veure algun dels autors més consagrats dintre del gènere, no? Noms internacionals. Aquest any, per exemple, ve Benjamin Black, que doncs, per mi és un dels grans, i si no l'heu llegit, us el recomano. També vindrà la Virginia Feito, que en aquest cas potser és una veu doncs, no tan coneguda, però que s'està fent un nom. No? Una mica el que ells sempre intenten combinar és això, doncs, personatges, grans noms de la literatura negra, no? Com pot ser Denis Lehan, Mark Caris, que ja són persones que han vingut, i doncs, conèixer noves veus, noves propostes, i aquesta és una mica la idea, és a dir... com que el sector del llibre és tan accelerat i hi ha tantes propostes, una de les coses és no fer desmemòria, és a dir, aquells autors, aquells títols que tenen un pes en el món de la literatura, continuar donant-los un aparador, i doncs també un aparador per aquestes noves veus que estan arribant.
Mm-hmm. I de casa i de fora...
Sí,
no?
Exacte. Sí, de casa i de fora.
Hi ha noms prou reconeguts de l'àmbit internacional i també de casa. Posem noms i cognoms? Fem una mica de,
sí,
de llista d'aquests participants, de tots, no? Perquè imagino que hi ha una bona colla.
Hi ha una bona colla. Mm. Jo no me'ls... Ara mateix no me'ls sé tots, però sí que, per exemple, aquest... Bueno, us deia, el Benjamin Black és un d'ells. També, ja, com que hi ha un premi, que és el Pepe Carballo, que és un premi que sí, es va crear amb el festival, a Yasmina Kadra, que és un autor argelià amb una gran carrera a les seves espatlles, doncs li donaran el premi, li otorguen aquest any el premi.
Ja se sap el premiat.
Sí, se sap el premiat. Uh-huh. Però bueno, aquest festival l'han trepitjat Leonardo Padura, perdó, el Denis Lehan, el Don Winslow, el Camilleri, Marc Caris, Andrew Martin, que és un clàssic de la casa, el Mankell, el Connelly, Joe Nesbo, que va ser el que li van otorgar el premi l'any passat, Clàudia Piñeiro, que també és una autora que nosaltres recomanem molt a la llibreria, i no sé, Alicia Jiménez Barlet, podríem continuar, o sigui que realment són autors i autores de molt pes.
Déu-n'hi-do.
Aquest any també ve, perdó, la Dona León, que hi ha molts seguidors de la Dona León.
Doncs els seguidors de la novel·la negra doncs, tindran una setmana...
bastant plena d'activitats.
Molt entretinguda. Podran triar i remenar entre allò que més els agradi. Anem a algunes de les propostes concretes que ens portes amb
sí,
motiu d'aquest festival, Barcelona Negra?
Sí, us n'he portat... bueno, venia a parlar de tres en concret.
Uh-huh.
Un es diu Todos los colores de la oscuridad, que és del Chris Whitaker, que justament també estarà en aquesta edició, que és un llibre que s'ha llegit al meu company, el Sergi, i és un llibre que a ell li ha flipat. Sí que són unes 560 pàgines, per tant, sí que és una lectura doncs, que exigeix una mica de temps, però que és una novel·la molt rodona i molt bona. És a dir, potser el plat més fort ve al cap al final, i al principi dona una mica de voltes, però realment és perquè hi ha complexitat en la trama, en els personatges, i això dona a una gran novel·la, que jo crec que se'n sentirà a parlar.
Està editat per Salamandra, i si al Sergi li ha encantat,
uh-huh,
crec que és una bona recomanació.
Sí, si el Sergi diu que el llibre està bé, el
està
llibre
bé.
Està bé.
I el Chris Whitaker, com a molts dels participants en aquest Barcelona Negra,
uh-huh,
també participarà en una taula rodona. De fet, els diferents participants participen de la resta d'activitats. O presentació de llibres, o taules rodones, o uh-huh, debats, totes aquestes qüestions. Per aquells que hi vulguin participar, el dia 15, a partir de les 5 de la tarda, el Movimosque tindrà lloc aquesta taula rodona, que porta com a títol Retorn al passat.
Chris Whittaker.
Chris Whittaker, exacte.
Qui més tenim?
Doncs mira, algú de la casa. És un llibre que va sortir, si no m'equivoco, el mes de novembre, que a nosaltres em va anar molt bé, que es diu Aquí no dorm ningú. En aquest cas està editat per La Campana. I parlem d'un llibre que està ambientat en la Barcelona del 33. Coincideix en que Hitler ha pujat al poder i està a Alemanya governant, i per tant hi ha molts refugiats alemanys que s'acolliran a Barcelona. A partir d'aquí hi ha un detectiu que haurà de buscar un noi adolescent alemany que s'ha perdut a la ciutat. I a partir d'aquí, el que fa el Xavier Terós, que és l'autor d'aquest llibre, ens parlarà dels baixos fondos, diguéssim, de la ciutat, no?, els anys 30. El barri xino, la prostitució, la venda de cocaïna, les pensions de mala mort, tots aquests baixos fons dels anys 30 que també formen part de la història de la ciutat. I per tant ens fa un retrat d'una època i uns fets que, tot i que això és ficció, doncs podríem parlar-ne, segurament moltes històries que no sabem, que estan ambientades en aquella època i en aquell barri.
El Xavier Terós és barceloní?
Diria que sí.
Sembla que sí.
Sí.
Per tant, té informació com molt... A veure, que per ambientar-ho en els anys 30 també t'has de documentar, no?
I tant.
Però com a mínim, sent barceloní té més referències per allò que li ha pogut arribar. Perquè amb aquesta descripció que tu feies del barri xino de Barcelona, no fa tants anys que també teníem una mica aquesta imatge sòrdida, no?
Sí, està relacionada directament amb això. De fet, jo alguna vegada he fet alguna ruta cultural pel barri i realment quan t'expliquen coses i t'expliquen històries, moltes es concentren en aquest barri.
Mm-hmm. Todos los colores de... Ai, no, aquest és el Whittaker.
Aquí no dorm ningú.
Aquí no dorm ningú, sí, correcte. Editat per La Campana.
Sí.
El Xavier Terós també participarà en una taula rodona, o fa avui, a partir de les 6 de la tarda, a Paral·lel 62, a l'avinguda del Paral·lel. I anem amb una tercera proposta que tens.
Sí, que es diu Victorian Psycho. És de... L'autora es diu Virginia Feito, que és una noia que escriu les seves novel·les en anglès. Vull dir, ella... resideix allà des de fa molts anys, i ja ens va sorprendre amb una novel·la fa un parell d'anys que ja es deia La senyora March, molt inquietant, i ara ens porta aquesta proposta que es diu Victorian Psycho, que jo me l'he llegit i us he de dir que t'atrapa moltíssim. Són capítols curts, que això també ajuda bastant.
Molt, sí.
I és la història d'una institutriu, és època victoriana. Anglaterra és la potència mundial en el moment, tot industrialitzat, i va parar a una casa d'un senyor que té molts diners i té moltes fàbriques, i està allà perquè serà la nova institutriu de la casa. Haurà de donar classes als seus fills. I a partir d'aquí, dir-vos doncs, que és un personatge complex, i psicològicament, doncs, ja Victorian Psycho ja denota que serà tot molt tèrbol.
Ja. Deixa'm que et pregunti, el fet que hagin considerat a la Virginia Feito la Patricia Highsmith espanyola?
Sí.
Sí?
Sí, perquè et crea...
Et quadra.
Sí, em quadra. És que la seva... Tota la trama et manté en tot moment amb molta tensió. Saps que passaran coses, i em passaran molt grosses. I a més va fent tics al lector, que això és molt xulo.
Uh-huh.
Jo crec que és una molt bona autora, i jo crec que continuarà publicant llibres, i tenim una nova veu que jo crec que està agafant cos, ja. Ja amb l'anterior llibre ja va ser un fenomen, però jo crec que aquest encara doncs, la catapulta més.
Val. Doncs per... promoure i provocar que la gent tingui ganes de fer una lectura com aquesta, anem a oferir-los un tastet, una pindoleta, i així veurem doncs, si són capaços de quedar atrapats per aquesta lectura.
Vale. muerte por todas partes, muerte en el río, en los cadáveres que flotan aguas arriba y aguas abajo, en el vientre de los bichos que se alimentan de ellos, muerte en el agua potable que se acumula en los pozos y se esparce entre los habitantes en forma de tifus, de cólera, de difteria.
Però abans de marxar sí que m'agradaria, Laura, doncs, que deixéssim el principi d'aquesta història o el que podem interpretar com el començament del que pot passar amb el final del programa d'avui. O sigui, que tu mateixa.
Molt bé. La entrada principal de la casa aparece al otro lado de una alfombra de campanillas de invierno que recuerdan a un grupo de mujeres con la cabeza gacha bajo la capota, una actitud sumisa. Me acerco a la puerta de madera tachonada y mis faldas barren las flores con afán de guadaña. Estamos a principios de otoño, el frío no se ha hecho esperar y dentro de 3 meses todos los habitantes de esta casa estarán muertos.
Sabeu, des d'avui fins diumenge, els amants de la novel·la negra teniu una cita amb aquest festival al Barcelona Negre. Fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà més. Us recordo que aquesta és la setmana en què tenim Bolo. Tenim un programa especial que farem dijous des del Prat, des de la capsa. Demà ens tornem a trobar quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Adéu-siau.